Sant Jordi és una festa que celebra la literatura, però cada any veiem com les llibreries i les llistes de més venuts s'omplen de títols signats per personatges públics. Periodistes, presentadors, esportistes o influencers publiquen llibres que sovint es converteixen en èxits immediats, desplaçant altres autors menys mediàtics. És això un problema? Estem davant d'un cas d'intrusisme literari o és simplement una resposta del mercat a la demanda dels lectors? Avui en parlem amb el Sergi Martí, que és llibreter de la llibreria Paideia, per entendre com aquest fenomen afecta el sector i quina és la seva mirada des del taulell d'una llibreria. Sergi.
Bon dia.
Benvingut. Potser caldria començar definint què considerem un escriptor o una escriptora.
Sí, seria interessant. És veritat que és un concepte molt abstracte, perquè ara ho estan parlant així on off.
Sí.
I és veritat que, clar, que és un escriptor. La persona que escriu un llibre, diversos, una cosa més literària, potser algú que escrigui assaig, no ficció, ficció. És un concepte que pot agafar un espectre molt ampli. Llavors, definir un escriptor és molt difícil, però sí que hi ha els escriptors més clàssics o la vessant més clàssica, no?, d'aquella persona que es dedica a escriure i potser després té alguna columna, algun diari, però normalment hi ha com aquelles persones que es dediquen a escriure i que la seva feina i els seus honoraris surten de la venda dels seus llibres. I jo crec que potser aquesta seria la definició més estricta, sempre que és un concepte molt, molt abstracte.
Sí, i a més que cadascú podria posar, doncs, a la seva pinzellada aquesta definició, no? Perquè, ho explicàvem, cada any veiem que personatges públics, sobretot periodistes, esportistes, influencers, publiquen llibres que es converteixen en supervendes, no? Què en penses dels llibres escrits per personatges mediàtics de cara a Sant Jordi?
Per mi no hi hauria cap problema si una persona vol escriure un llibre i es converteix en un llibre mediàtic. Potser el problema està en la forma, és a dir, hi ha uns encàrrecs, hi ha uns llibres que les editorials encarreguen a uns personatges més mediàtics, sense posar noms, i clar, aquesta persona, com té una visibilització molt alta, genera més ventes. És part, no?, del negoci i de com funciona. Però clar, alhora, aquestes mateixes editorials que durant tot l'any van publicant autors que es dediquen bàsicament només a escriure, de cop, el dia que més venen, agafen un personatge, pot ser un presentador de TV3, pot ser un economista, pot ser un polític. Jo no tindria cap problema si aquesta persona digués: és que jo he tret un llibre i el vull treure ara. Però tots sabem que aquests llibres estan fets sota encàrrec i al final no és una cosa inèdita o que l'autor digui: és que vull treure un llibre perquè he escrit unes memòries. No, és una cosa que està totalment feta sota encàrrec.
Llavors estem parlant d'intrusisme en aquest cas?
Més que intrusisme, al final és una mica treure el moment de glòria potser als escriptors, jo crec. No et diria intrusisme, però bueno, sí que a poc a poc hi ha molta gent que potser es dedica al periodisme per dir alguna cosa, ja ha acabat sent escriptor i s'ha fet més famós o famosa per ser escriptor que no per ser periodista. Hi ha molt, i poden ser bons escriptors, no té res a veure una cosa amb l'altra. I en aquest cas, ja et dic, és potser perquè la persona vol escriure i no hi hauria cap problema. Però, clar, parlar d'intrusisme, tampoc perquè quan ja et dediques a escriure, doncs, potser és que has canviat una mica la feina o els teus orígens, encara que estudiessis periodisme o comencessis en el món del periodisme, doncs acabes sent escriptor. En aquest cas, per mi, no hi ha cap problema, no? El problema més gran recau en aquelles persones que potser escriuen un llibre en tota la seva vida o dos i justament el treuen en un moment que és quan altres persones que es dediquen a això, doncs, podrien treure benefici.
O sigui, aquella llista que es feia dels mediàtics, autors mediàtics, no? Aquí potser podríem eliminar aquells periodistes que han fet o de la literatura una segona professió i deixar-la únicament per aquells personatges que, com deies tu abans, treballen per, fan un llibre per encàrrec, que és un llibre molt puntual i que aprofiten aquesta celebració, la de Sant Jordi, doncs, per ocupar un espai que potser seria per altres autors no tan coneguts.
Sí, jo crec que al final, ara per exemple és el moment d'influencers, no? Si hi ha X persona que té milions de seguidors, aquesta persona per mi no és una escriptora, per molt que escrigui un llibre o per molt que escrigui 10, perquè al final són sota encàrrec i no els està fent perquè, sinó, perquè ell vol, sinó perquè li han demanat. I inclús potser a vegades hi ha gent que els hi mig fa o els hi ajuda a fer-los, que també és algo bastant criticable. Llavors, aquells que potser ja es converteixen en escriptors o que compaginen la seva feina, periodistes, presentadors, i que ja han fet 3-4 llibres, és una mica entre dos aspectes també, que és difícil, però bueno, sí que hi ha uns escriptors molt més literaris i que es dediquen a això i que fan la seva feina, pues, fent presentacions, tal, anant a la ràdio, anant a fer bolos del seu llibre, i aquests pobres, el dia que Sant Jordi, que podrien vendre molt més, ja ve un personatge que es dedica a fer vídeos per TikTok i li treu les ventes.
I quina proporció aproximadament de les vendes per Sant Jordi representen aquest tipus de llibres escrits tant per periodistes, presentadors o altres figures públiques?
Molt, no sé, no et sabria dir, però és que realment el dia de Sant Jordi vens potser el 50% és d'aquests personatges. També això ho hem parlat en altres seccions, que el Sant Jordi abans tenia un sentit que era, no, pues, treure els estocs que tenies de més, tot el que t'havia sobrat de l'any, no, per intentar vendre'l aquell dia, no, i amb un descompte o amb, no, el dia del llibre intentaves treure tot aquell fora estoc que et sobrava. Ara mateix es produeix llibres pel dia de Sant Jordi, llibres que després no es tornaran a llegir segurament o tornaran a vendre en tota la vida, perquè és d'aquell dia. Llavors el mateix model ja està una mica pervertit.
I com afecta aquest fenomen a la diversitat de l'oferta literària durant la Diada de Sant Jordi? No, perquè, clar, les llibreries haureu de fer una tria dels llibres que porteu a la parada.
Clar, és evident. Al final tu portaràs el que creguis que es pot vendre millor. Al final la nostra feina és intentar posar el que la gent vol comprar, i és evident que hi ha gent que té un poder d'atracció pel que sigui, perquè surten a la tele, perquè són personatges mediàtics, i és molt més fàcil el dia que has de comprar un llibre, pues, comprar-li a aquesta persona, perquè mira, l'he de regalar, sé que a la meva filla li agrada aquest personatge, li compraré això, més allà de buscar un llibre que ha escrit una persona per un públic d'aquesta edat, per dir alguna cosa, per posar un exemple. Llavors, sí, clar, evidentment, tu també et perverteixes, com tots, no? Tots entrem en aquest joc.
Quins criteris seguiu a l'hora de decidir els llibres que trieu per portar a la parada de Sant Jordi?
Van molt marcats per la pròpia distribuïdora. És a dir, a tu ja et diuen, i tu ja saps quins seran els més venuts, no? Nosaltres ja sabem quin serà el llibre més venut abans de que passi aquest Sant Jordi, i bueno, tenim ja 5 o 6 que ja saps que seran els top ventes, i ja apostes molt fort per aquests, perquè potser els autors tenen també, dintre dels mateixos escriptors també hi ha alguns que tenen molt més nom i que saps que per experiències passades normalment s'haurien de vendre. Després pot passar, sempre hi ha secrets i hi ha llibres que donen pues una segona revifada, o que de cop és una sorpresa que ningú s'esperava, però de normal ja va molt marcat, no? Per aquest autor s'ha venut molt, aquest és molt mediàtic, i llavors intentes apostar per una mica jugar entre aquestes dues aspectes.
I això que parlem ara també afecta o no a les petites editorials, o queden una miqueta més al marge d'aquest fenomen?
Sí, sí, és a dir, depèn de cada editorial, perquè tots, com he dit, tots ens pervertim, llavors tots juguem aquest joc, i potser hi ha també petites editorials que, pues, busquen la seva persona que tingui el seu grau de ser mediàtic, i fan el seu llibre també. Però normalment hi ha unes editorials que són més literàries, no, el que entenen com a literària, és a dir, pues, que busquen autors amb un perfil més alt, que amb una escriptura molt més refinada i que sempre busquen un catàleg que sigui adient a les seves idees o el que busca l'editor. Llavors sí, aquests potser el dia de Sant Jordi no vendran en quantitats molt grans, sinó que potser tenen un llibre que és molt bo i potser amb sort ho venen bastant bé aquell dia, però el que a mi em sap greu de tot aquest tema és que si ells tenen un llibre molt bo, tota aquesta gent que compra el llibre del Mediàtic podia haver agafat aquest llibre tan bo i potser no perquè ja tens un altre llibre i ja tens una altra opció sobre la taula, i aquells escriptors que potser també eren bons, pues, passen una mica més desapercebuts si tenen la seva part. Però també alhora juguen, també a vegades agafen pues, una persona i la intenten col·locar dintre el seu catàleg d'una forma una mica amb pinces, que també passa.
Uh-huh. Us trobeu amb clients que venen amb una llista ja preparada de llibres que són els que més han vist a través dels mitjans o de les xarxes socials?
Sí, més que llista, normalment el client de... El dia de Sant Jordi, és a dir, fins al dia de Sant Jordi tu no saps molt bé calibrar quin és el llibre. No? Ja vas veient que hi ha alguns que es mouen molt més, però de cop el dia de Sant Jordi hi ha programes, hi ha gent que comença, saps? Hi ha algun llibre que de cop, pum, despunta i dius, però si aquest no n'havia venut cap en tota la setmana, i de cop vens tot el que tenies a la botiga i et falten. Llavors és molt clau el mateix dia de Sant Jordi que, jo què sé, a vegades sortir al Basté pel matí i a la ràdio i diu, pues mira, a mi m'ha agradat molt aquest llibre i jo recomano molt aquest llibre. Llavors de cop et demanen llibre de fa 10 anys que ningú té i aquestes coses passen, i també és bonic que el boca a boca o que algú digui, però sí que és veritat que hi ha alguns que estan molt marcats i de cop, pum, aquell dia surt tot de... se'n va tot de mare.
Alguna cosa positiva podem extreure d'aquest fenomen? No sé si, per exemple, l'atracció de nous públics, de nous lectors...
Total, total. Sí? Jo crec que... És a dir, és criticable, però alhora també genera un sector molt més heterogeni. És a dir, el poder arribar a autors o persones mediàtiques que arriben a molta més gent, arriba al llibre a gent que potser no havia agafat mai un llibre, gràcies a un influencer o a un TikToker o a un Instagram, el que sigui. Pues potser perquè li agrada la cuina i hi ha una persona que fa receptes de cuina i mira, pues jo mai havia llegit, i ara m'he llegit les memòries d'aquest ex-cuiner, per dir alguna cosa. I potser també ho fa, com també és veritat que al final és una història molt més propera, pues potser ho fa molt més fàcil de llegir. Jo crec que sempre s'ha de treure el punt positiu i crec que també... aquestes persones que abans es dedicaven al periodisme i acaben sent escriptors, també és una bona notícia, que potser hi ha gent que de primeres tenia una carrera periodística, per dir alguna cosa, i han acabat sent escriptors, perquè els ha funcionat bé, o són bons escriptors, i les seves històries convencen, i hi ha molta gent que acaba sent escriptor, i això també és bo.
Com a factor potser més... negatiu, no sé si podríem dir-ho així, seria que aquest fenomen aniria una mica en detriment de la qualitat literària en general?
Sí, sí, sí. A veure, la qualitat literària és un concepte també una mica abstracte, però sí, evidentment, aquests autors busquen ser molt més, arribar molt més i que siguin més propers, com dèiem. Llavors, evidentment, tampoc són escriptors, no tenen una formació, llavors la seva escriptura és molt més senzilla. Jo dic, té una part bona i és veritat que té una part dolenta, però també és una mica cap a on anem, no? Últimament llibres més senzills, més ràpids, que atrapin més, també les noves tecnologies, com sempre diem, pues és més difícil estar una hora davant d'un llibre, no? T'aporta molt poc, sí, és molt poc atractiu realment en comparació a una pantalla, i és veritat, i hem de lluitar contra això, no? Contra dir que sí que és atractiu, que tinc una història, que et puc enganxar. Clar, això també no ajuda a potser fer coses més pausades, amb més descripció, però bueno, és una mica cap on anem.
Abans de marxar, recomana'ns algun llibre d'autor d'aquests que podrien passar discretament per una celebració de Sant Jordi a causa d'aquest soroll mediàtic que es produeix?
Us recomanaré dos, ràpid, perquè
vinga.
Hi ha una que crec que és bastant coneguda, que és la Saramesa, que han fet pel·lícula i tot, l'Isabel Coixet, i ara treu llibre nou que es diu Oposición, i a mi em va agradar molt, i em sembla un llibre que té una ironia molt fresca sobre tots els funcionaris, i és una novel·la que parla del funcionariat i com funciona i com són les estructures internes, i és un llibre que té un punt divertit i alhora fa una crítica molt necessària, i crec que s'ha de llegir. Crec que aquesta autora es pot vendre bastant perquè és bastant reconeguda i té ja una carrera. I després hi ha un debut, és una noia islandesa, inuí, que no recordo el nom perquè és molt complexa, però el llibre es diu La vall de les flors, i és molt peculiar, parlar de relacions humanes, del territori, de com pues, ella s'ha identificat amb la seva terra, però alhora també vol fugir d'allà perquè és un lloc molt àrid, i és una novel·la realment molt original, i és una veu que ha guanyat el Premi Nòrdic de Literatura, i crec que pot ser un llibre que pot tenir moltes coses a dir.
Si més no, curiós, eh?
Sí, sí, a mi...
Ens traslladarà a un paisatge que no tenim massa per mà.
Sí, sí, i no precisament maco, no? Sí, perquè és molt àrid i és fred i... però t'atrapa d'una forma que dius, per què m'està atrapant això tan fosc?
I són novel·la, els dos?
Els dos són novel·la. Els dos són novel·la. Hi ha molta part de veritat, perquè al final, dintre les novel·les, podem trobar veritat. I crec que són dues recomanacions entre les milers de novetats que ens inunden.
Molt bé, Sergi. Doncs ho deixarem aquí. Tenim a Sant Jordi cada cop més a propet. Vosaltres tindreu molta feina aquests dies preparant tot això, eh?
Sí, sí, intentarem, com sempre, estar a l'alçada, però bueno, ens ho passem molt bé i gràcies a que tenim un Sant Jordi i amb moltes ganes ja de tornar-hi.
Clar que sí. Gràcies, Sergi.
Merci.